Good evening, Carlos.
Good evening, Cristina.
And good evening, everyone.
And welcome to Excuse Me.
En el programa d'avui parlarem de cançons d'artistes com...
Lenny Kravitz, Elvis Presley, Shakira, Queen, Dire Straits, Shania Twain i altres figures de la música en anglès.
Are you ready?
So let's go!
Bon vespre a tothom. Bé, comencem el programa d'avui amb aquesta primera secció que ja sabeu, és la secció en la que parlem de les cançons que sempre hem cantat malament o que no s'acaben d'entendre. Avui ens centrarem en la importància d'una bona pronúncia. Per tal que entengueu bé de què us estem parlant, us portem un exemple i ho escoltareu clarament, veureu una notable diferència.
Bé, doncs la primera cançó que escoltarem avui es diu, és un tema molt, molt conegut, es diu In the Ghetto, i és una versió d'un senyor que es va fer bastant, bastant famós a YouTube i altres plataformes de vídeo. La versió és del senyor Príncipe Gitano, és de l'any 1995. El nom real d'aquest artista és Enrique Castellón Vargas. Poder ara el nom així a primeres no ho sona, però aquest senyor pues, també és conegut perquè és germà de la cantant i actriu Dolores Varga, que d'ella coneixem una molt famosa cançó, la cançó A Chilipú.
A pu.
Doncs bé, el senyor Príncipe Gitano, l'Enrique Castelló Vargas, és germà de Dolores Vargas. És un cantador valencià de 85 anys, que s'ha dedicat doncs, a l'escena musical flamenca, rumba, entre d'altres, i també doncs, ha sigut ballarí i actor. Vull dir que ha sigut bastant polifacètic del món del cante, i tant amb la cançó que us portem avui, que ja veureu, no és de lo millor, però potser en altres gèneres també s'ha desenvolupat i ha fet més grans doncs, la seva carrera artística. Us preguntareu per què hem escollit aquesta cançó. Doncs bé, l'hem triat pel programa d'avui, ja que aquest cantant la va publicar en anglès i com podreu escoltar doncs, la seva pronúncia dificulta, diria jo, una miqueta la seva comprensió. Anem a escoltar el primer minut d'aquesta cançó i seguidament analitzarem bé què és el que ens diu.
On the calling great Chicago moon, baby Benny Charlie's one is in the ghetto.
In the ghetto.
And the hard mama cry. For the nifty one, she do she don't need modality and green mouth in the ghetto. Pipon John, on the time the chili hill pija, e hill grovi on the John mande. Tu que lo que yo a mi, a gui chubla y chusi, de gui simple tenan wen angur de on the gui.
Com haureu pogut escoltar, la pronúncia d'aquest artista en aquesta cançó sona una miqueta estranya, és com que és un anglès una mica, No d'anar per casa, però la pronúncia no ajuda gaire en què entenguem el que ens diu. Us diré la lletra exactament en anglès. Intentaré pronunciar-ho de la millor manera.
Segurament ho facis bastant millor que ell.
A veure què passa.
No és massa complicat, crec jo.
Comença la cançó dient "As the snow flies on a cold and gray Chicago morning", tal com vola la neu en un matí fred i gris de Chicago. "A poor little baby child is born in the ghetto". Un pobre nen, un pobre bebè, és nascut al ghetto. "And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need", i la seva mare plora, perquè si hi ha una cosa que ella no necessita, "is another hungry mouth to feed in the ghetto", és una altra boca per alimentar al ghetto. Segueix dient "people don't understand", que ell diu understand
la llave, material i l'herida.
Ole! La gent no entén. "The child needs a helping hand or he will grow to be an angry young man someday". El nen necessita una mà que l'ajudi o creixerà per ser un home jove enfadat algun dia. "Take a look at you and me", mirem-nos, o sigui, dones un cop d'ull a tu i a mi. "Are we too blind to see", som massa secs per veure. "Do we simply turn our heads and look the other way", o simplement girem els caps i mirem cap a un altre cantó. Com podeu veure, i és el que us estàvem comentant, avui ens centrem molt en la pronúncia perquè creiem que és molt important no només utilitzar un bon anglès en estructures i gramàtica o vocabulari adequat segons el que s'estigui parlant o el que es necessiti en el moment, sinó també pronunciar-ho bé per tal que les altres persones, no només del dia a dia, sinó també en la música, entenguin el que volem transmetre. Perquè, per exemple, el que li passa a aquest artista és que ens està cantant una cançó amb un missatge molt important, però es perd una mica el missatge pel camí.
Una mica no, es perd del tot perquè hi ha frases que són totalment incomprensibles. No?
A mi em fa molta gràcia la paraula "undertime".
Undertime.
Undertime. Bueno. És que em costa inclús de dir-ho així. Però bueno.
La següent cançó que portem, veiem que aquesta cançó "In the Ghetto", el Príncipe Gitano no va ser el creador original d'aquesta cançó. Us portem la cançó original també, el del senyor Elvis Presley. Després d'escoltar aquesta versió del Príncipe Gitano, com bé dèiem, ens portem la cançó original. Aquesta cançó va ser escrita per Mac Davis, el qual va entrar a formar part del Songwriters Hall of Fame l'any 2006. Davis, ja havia escrit algunes cançons per Elvis que es van utilitzar en les seves pel·lícules quan Elvis preparava la seva tornada a Memphis. En aquesta tornada es va demanar a Mac Davis si tenia alguna cosa que poguessin utilitzar i Davis els va oferir la cançó "In the Ghetto" i una altra cançó que van aparèixer les dues en un àlbum.
Pel que fa a "In the Ghetto", la cançó és sobre la pobresa. Ens escriu un nen que no pot superar el seu entorn, el qual el porta al món criminal que l'acompanyarà fins la seva mort. Com dèiem, és un missatge bastant important i no és una simple cançó de paraules ajuntades, sinó que el que ens està explicant és una història. A més, la paraula "ghetto" va esdevenir popular a finals dels anys 60 per descriure les parts pobres d'una ciutat. O sigui que, a més, en aquesta cançó s'incorporava també una paraula que estava sent utilitzada molt més i que havia sigut, s'havia fet molt coneguda per tot arreu.
Sí, bé, realment, a partir dels anys 60 és on es crearien la gran majoria de ghettos a totes les ciutats, sent l'època durada dels ghettos als anys 80, recordem sobretot a Brooklyn, els anys 80 va haver una pobresa bastant sèria, edificis que es cremaven, va ser la cuna, per exemple, de la música del hip-hop, i altres estils s'han creat dins dels guetos, com per exemple el reggae, l'ska, estils de música jamaicà que també han sigut en les perifèries de les capitals d'aquests països on s'han desenvolupat i han anat. Per tant, a vegades titllem i mirem els guetos com alguna cosa dolenta. Bé, a vegades bona no és, no ho negarem, però sí que és veritat que el fet de buscar-te la vida i sobreviure i demés fa que també musicalment trenquis barreres, busquis coses noves i dir que estem aquí, no només som la lacra de la societat.
Fer-se escoltar.
Correcte.
Enviar un missatge, com es va fer amb aquesta cançó, que era la primera que Elvis va gravar amb un missatge de consciència per la societat.
Elvis no, les lletres d'Elvis no... A veure, no les classificaríem de missatge i de més, vull dir, són... lletres, moltes d'elles bastant comercials en aquest sentit, molt romàntiques, etc, però trobo que aquesta, quan analitzes bé el significat de la lletra i tal, veus, no? Doncs aquest patiment que tenen molta gent que viu als suburbis o als guetos. Doncs bé, anem a escoltar la versió original d'Elvis Presley d'aquest In the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way?
Com hem pogut escoltar en aquest petit trosset de la cançó original de In the Ghetto, la pronúncia és completament diferent. Podem veure dins de l'estil i la manera de cantar d'Elvis que l'anglès, evidentment, és un anglès molt més net, un anglès, evidentment, molt americà en quant a la pronúncia de les R's i de juntar les T's, però, evidentment, podem entendre perfectament el que ens està dient aquestes paraules i aquest missatge que dèiem tan, tan important i de consciència.
Doncs bé, anem a passar a la següent cançó de... que portem avui. És un tema bastant comercial. Treballarem amb Shakira i Rihanna amb el seu tema Can't Remember to Forget You. La següent cançó que us portem, realment hi ha una notable diferència en quant a la pronúncia, i us ho plantegem amb una perspectiva diferent. En aquest cas escoltarem una cantant que és de parla espanyola, que té un anglès realment molt bo, i això fa, doncs, que la cançó tingui una projecció musical favorable, de la mateixa manera que es pot comprendre amb claretat el que està dient, vull dir, no com en l'anterior cas, no? Que dificulta molt la comprensió de la cançó.
Sí, exactament. I en aquesta cançó de la que us parlem, que és Can't Remember to Forget You, és de la coneguda cantant Shakira i es va publicar el 2014 amb la col·laboració de Rihanna. Com dèiem en el tema de tindre un anglès, tindre un anglès bo, tindre una bona pronúncia, també fa que, a part de la projecció musical, aquí estem veient una col·laboració amb Rihanna, per tant, sense un anglès com Déu mana, no podríem comunicar-nos tampoc amb persones que estiguessin tan lluny i que, a més, estiguin en un altre país com aquest.
Tot depèn, clar, de la projecció que tu vulguis donar al teu treball. Com millor sigui la pronúncia, menys estrany es sentirà la gent en sentir aquella cançó.
Exacte, totalment d'acord. Aquest tema que us portem és de New Wave, a ritme energètic, amb elements d'escà. Comentar també que més tard Shakira en va fer la versió en espanyol, Nunca me acuerdo de olvidarte. La cançó que escoltarem ens parla sobre una certa obsessió que té pel seu amor, una persona que l'ha marcat i que no pot evitar recordar i trobar a faltar. Si us sembla, anem a escoltar aquesta cançó i fixeu-vos sobretot amb la pronúncia ja no només de Shakira sinó també de Rihanna, i veurem diferències molt notables amb el que us comentàvem abans sobre l'artista anterior, que una bona pronúncia ens ajuda molt a poder-nos comunicar i fer-nos entendre.
Feel ya.
Doncs bé, per la secció de Words to My Song en el programa d'avui us portem un tema concret, un tema més relacionat amb quant a vocabulari, per dir-li d'alguna manera, són les contraccions. Són aquestes paraules que es consideren informals, que són creades a partir de dues o més. En la música s'utilitzen molt per diversos motius, com per adequar el nombre de síl·labes en una frase o per crear un so concret, una tornada o el que soni millor en aquella part de la cançó.
T'enganxa un poquillo, sí. Senyorita. Els nervis del primer programa ja està.
Sí, però mira, no sé què
em passa.
En aquest
segon programa ja anem una mica més així, però avui estàs enganxat. No passa res.
Carlos, quines contraccions podem veure avui?
Mira, avui escoltarem unes quantes contraccions. Tindrem, per exemple, el ain, el gonna, el getcha, el betcha. Si les relacionéssim i haguéssim de dir realment què significa aquestes contraccions, no? Tindríem aquest ain, que és el I am not, que significa?
Jo no sóc o jo no estic.
Molt bé. El gonna, que seria el going to,
que normalment s'utilitza per un futur o per dir que anirem a fer o
sí, per mostrar també una intenció i de més. Tindrem també el getcha, que és el get you.
Et tinc, et aconsegueixo.
I per acabar també tindrem el betcha, que és el bet you.
A que no t'apostes o apuesta què? Sí,
Doncs bé, avui hem triat tres cançons. Quina és la primera?
La primera cançó de la que us parlarem i escoltarem és I'm Gonna Get You Good, de Shania Twain. Aquesta cançó va ser el primer single de l'àlbum Up, del 2002, i va ser escrita per ella mateixa i el seu home, que justament és el seu productor. El nom real de l'artista és Eileen Edwards i va canviar el seu cognom per Twain als 2 anys, pel del pare que la va adoptar. Als 25 va escollir el nom de Shania, que en indi significa I'm on my way, estic de camí, estic en això, estoy en ello. Ella va ser la segona artista femenina després de Whitney Houston en vendre 10 milions de còpies en 2 àlbums.
En aquesta cançó Shania declara les seves intencions i plans que té a un home. Li diu que serà una relació de més d'una nit, que ell serà seu per sempre, que s'enamorarà i que ja no es podrà escapar. Podrem escoltar diverses de les contraccions de les que parlàvem anteriorment. Com ja podem veure en el títol, ja n'apareixen un parell de les que hem comentat. Tenim el gonna i el getcha. Aquestes paraules són molt presents en aquesta cançó i realment, a part d'això, també tenen, crec jo, una part important dins de la tornada, no? Doncs bé.
Què et sembla si l'escoltem?
Sí, anem a posar aquest I'm Gonna Get You Good de senyoreta Shania Twain.
Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you for life. Yeah. I know I sound serious. Baby, I am. You're a fine piece of real estate and I'm gonna get me some land. No need to be alone.
Després d'escoltar aquesta cançó de Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, us portem una segona cançó per parlar d'aquestes contraccions que us comentàvem. La cançó que us portem ara és Ain't Your Mama, que justament és una cançó que a la meva germana Judit li agrada molt. Quan va sortir, no paràvem d'escoltar-la.
Les dos.
Sí, bueno, sí.
Va ser una molt enganxa. També va ser una cançó que realment va entrar molt forta pel tipus de rime, pel tipus de cançó en si. I el videoclip també era molt visual. Crec jo, aquell videoclip en plan old fashion, sí,
sí.
En plan antiquat, una miqueta, no?
Totalment d'acord.
Crec que també va ser a part de que ha sigut un èxit a les pistes de ball, vull dir, indudablement, però crec que també ha vingut acompanyat d'un videoclip molt potent.
Sí, la imatge de videoclip és molt, molt, molt visual, com tu dius, i els colors que utilitza, i pels que ens agrada una mica, jo que sóc molt fanàtica de la moda i de tot, realment van utilitzar una imatge en cada moment molt, molt, molt adequada.
Sí, bé, recordo l'última escena de ball de Tots Junts.
Sí, a mi m'agrada molt i em criden molt les botes que porta Jennifer López en aquella escena. Són unes botes que va crear Rihanna en col·laboració amb Manolo Blahnik, i Rihanna els hi va regalar a Jennifer López, i en aquest videoclip va ser quan les va estrenar i les va llançar al món. Que fins a llavors ningú sabia d'aquestes botes, però en aquest moment va ser quan es van donar a conèixer més.
Bueno, bé, és com tot, sempre fa falta una icona per acabar promocionant, no?, el teu producte, perquè acabi sent encara més bo del que ja pot ser.
Sí, per parlar-ne més i que tothom en sàpiga molt més del que sigui, sigui d'un tema o sigui d'un altre. Tornant a la música, que ens estàvem desmarxant una miqueta, aquesta cançó que us diem, Ain't Your Mama, de Jennifer López, és d'aquesta famosa cantant i actriu i es va publicar el 2016. Jennifer López, puertorriqueña, va ser la primera persona en tindre una pel·lícula de Wedding Planner i un àlbum J-Lo número 1 la mateixa setmana.
Bé, pel que fa a la cançó que portem avui, va ser coescrita amb Meghan Trainor, que també va contribuir a les veus dels cors. En la cançó, Jennifer López rebutja els típics rols sexistes que puguin haver-hi tant dins de la llar com fora d'ella, i crec que, a part de per la lletra que ha tingut, el ritme, tot en general ha sigut una fusió d'elements que ha fet, ha convertit, crec jo, aquesta cançó en un èxit a nivell mundial.
Sí, sí, estic totalment d'acord, és el que dèiem, són molts elements els que fan que aquesta cançó realment tingués projecció i que se n'hagi parlat i que l'haguem escoltat molts. Pel que fa a les paraules de les contraccions que us parlàvem en aquesta secció, no tan sols la trobarem en la tornada, que és ain't, sinó que també trobarem gonna, que és el que dèiem el going to, o el cos, que seria la contracció o la paraula curta, abreviada, informal del because.
El per què.
I si us sembla, ara us deixem amb aquesta cançó, que us estàvem dient moltes més coses a part de l'anglès i la lletra i de més, i disfruteu-la.
Bé, si no hem de pecar d'alguna cosa, us he de donar informació.
Que no, hi ha moltes no, no, no
coses
fa nosa.
Hi ha moltes coses que no se saben. No costa res. Doncs bé, anem a escoltar aquest In Your Mama de Jennifer López.
I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Change around here.
wish to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that.
Bé, aquest ha sigut el Ain't Your Mama de senyoreta Jennifer López. I continuem. És l'última cançó que us portem avui per aquesta secció. És una cançó del senyor Lenny Kravitz. La cançó es titula Are You Gonna Go My Way? És una cançó... A mi m'agrada molt. És una cançó molt energètica. I ara crec que... Jo primer faria 5 cèntims per qui no conegui Lenny Kravitz. Podria conèixer les cançons, però a vegades, moltes vegades el que no coneixem és part de la vida, de la feina, de com han arribat a estar, no? Doncs,
qui són, a part de ser artistes, correcte, davant d'una imatge o simplement, pues, en aquest cas, cantants.
Doncs bé, Lenny Kravitz és fill de... És molt mestís, perquè realment el pare... és rus jueu i la mare és africana Cherokee. És dir, realment és un noi bastant mesclat, i crec jo que també aquest mestissatge que té ha influït una miqueta, si més no, en la creació de la seva música, perquè més enllà de les cançons més típiques, tòpiques de Lenny Kravitz, que són de rock, veiem molt mestissatge, molta cosa mescladeta, sons i diferents històries.
Bueno, moltes influències, no? Que fan que sigui molt més complet com a persona i després, evidentment, pues, com a artista.
Exacte. És un artista que és molt polifacètic, ja que ell produeix tots els àlbums i la majoria d'instruments són tocats per ell mateix quan fa les seves gravacions. Quan ell es va iniciar, el nom que utilitzava era molt diferent al de Lenny Kravitz. Jo crec que era...
Bastant.
Sí, bé, el nom era Romeo Blue.
Tot un Romeo.
Tot un Romeo. Sentia Phil Blue. Però les seves creacions no es van quedar i ni es queden dins del món musical, sinó que, com veiem, és molt polifacètic. Aquest senyor li agrada fer moltes coses. L'any 2003 va fundar la seva pròpia companyia, Kravitz Design, en el món del disseny d'interiors.
Algo completament diferent.
Sí, no té res a veure. Ell diu que bé, tot el fet de dissenyar interiors i poder ajudar a la gent a distribuir aquests espais i de més és una cosa, doncs, que amb ell l'apassiona i va voler fer-ne part de negoci, vull dir, no...
Sí, bueno, persones que potser tenim un hobby, ens agrada, pues, redecorar el menjador, exacte, doncs ell va aprofitar això i ho va convertir en una empresa.
També va aparèixer a la sèrie televisiva del Simpson, que em va llegir una vegada el Simpson, sempre diuen que si no surts el Simpson és que no ets prou important.
Llavors podem dir que Lenny Kravitz, pues, té una certa importància ja mundial.
Realment sí, molts artistes han aparegut en aquesta sèrie de dibuixos que tots hem vist en un moment o altre. Com a curiositat, a part de que va aparèixer en un episodi del Simpson, quan estava a l'institut, estava en una producció, que la producció es titulava Oklahoma, en la que ell era el bateria de l'orquestra i Nicolas Cage era l'actor principal.
Si el món és un mocador.
Sí.
El món és un mocador. Mira, a l'institut, Nicolas Cage. Com
Nicolas Cage. Living
Las Vegas. Pel que fa a la cançó ens parla sobre Jesucrist, el qual Lenny l'anomena l'última estrella del rock, i sobre com Déu dona l'opció a l'home d'escollir cap on anar, el camí que podem triar i bueno, que no ens diu simplement el que hem de fer, sinó que podem triar el que volem fer amb la nostra vida. En aquesta cançó podrem escoltar algunes de les, contraccions més utilitzades en, les cançons, en la música. El gonna, que és el que havíem comentat abans, el going to, com a intenció o com a futur.
Ja el tenim en, el mateix títol de la cançó, en aquest Are you gonna?
Exacte.
Go my way.
I després també trobarem moltes vegades el cos com a abreviatura informal del because, del per què. I si et sembla, podríem escoltar aquesta cançó, que a més ens dona molta energia, moltíssima energia, que crec que per aquest vespre ens pot anar molt, molt bé.
Of course, anem a escoltar aquest Are You Gonna Go My Way del senyor Lenny Kravitz.
Quin munt d'energia. Aquesta cançó sempre em fa treure tota l'atenció del dia, o sigui que crec que era un super bon moment per escoltar-la.
Sí, no, us la recomanem per començar el dia, perquè són d'aquelles cançons que, et fan...
Subidon.
Està carregat, ben carregat per afrontar...
Sí, aquí sembla que toquem tots la bateria.
Sí, correcte.
M'ha fet molta gràcia, fixant-me sobretot en, les diferents frases de la cançó. Hi ha un moment que, diu I won't stop till I'm done, no pararé fins que hagi acabat, fins que estigui, i m'ha recordat molt a una de les frases que m'agrada molt de Marilyn Monroe: I never stop when I'm tired, I only stop when I'm done. Mai paro. Ja barrejo.
Barrejo, no,
mai paro quan estic cansada, només paro quan ja he acabat. crec que a més és un bon lema per qualsevol moment i per qualsevol situació de la vida. No, és igual el cansats que estiguem, sempre hem de seguir i arribar al final del que ens proposem.
Totalment d'acord, tot esforç hauria de tenir la seva recompensa. Doncs bé, com hem volgut escoltar en aquestes tres cançons que us hem portat d'exemple avui, les contraccions angleses no s'utilitzen només en la parla d'un registre informal, sinó que en la música doncs, també tenen un paper molt important, ja que en un percentatge, amb la meva opinió, bastant alt de les cançons, la contracció s'utilitzarà per quadrar de manera silàbica, silàbicament, els versos i estrofes. De la mateixa manera que per quadrar certes contraccions dins de les diferents estructures rítmiques o melòdiques que pugui tindre la cançó. Vull dir, realment el que està passant aquí, aquestes contraccions, més enllà de la comoditat d'abreviar les paraules que s'estan dient, molts cops són recursos necessaris dins de la composició d'aquesta cançó en qüestió.
I depenent també de l'estil de música, a més aquestes contraccions, com dèiem, com que són, ja que són bastant informals, ens ajuden també a crear doncs, un context, una situació. No només són les paraules informals, sinó que fa tot el vocabulari, formen part del vocabulari del missatge que s'està transmetent amb
correcte,
la cançó.
Correcte, amb estils, per exemple, com el hip-hop, i també és un estils urbans que es
veu. Pobre de tu que no utilitzis les contraccions.
Pobre de tu, sí,
correcte. És al revés.
Sí, un registre formal no tindria sentit ni cabuda en...
Sí, seria incorrecte, no es consideraria gaire polite.
No, i també pues, la gent que ho escolti, no potser... es quedarien una miqueta sorpresos, no?, d'aquesta formalitat envers als temes doncs, que s'estan tractant dins de la cançó.
Totalment d'acord. That's Wrong. Aquesta és la secció que ja sabeu, en la que nosaltres intentem descobrir paraules normalment en altres idiomes, com el català o el castellà, normalment en castellà, com us vam explicar al programa anterior, de les cançons en anglès. Aquestes frases que sembla que estiguin amagades perquè realment estan dient alguna frase o alguna cosa en anglès, però nosaltres el que entenem i extraiem són frases en català o en castellà.
Cada setmana portem una cançó a la porto jo, la Cristina ha d'intentar esbrinar la frase amagada, ella en busca una altra i jo l'he d'esbrinar, i us animem a fer part, a formar part, no?, d'aquesta adivinació.
Adivinació.
Sabeu que no és correcte, però m'agrada la paraula adivinació.
Guess.
Doncs bé...
Què ens portes?
Porto una cançó d'un grup mundialment conegut. Ells són els Dire Straits. El tema es titula Money for Nothing.
Mm-hmm. Mm. Gran tema.
Gran tema. Money for Nothing. Diners per no res.
Tot i que és un grup molt conegut i tant tu com jo i molta gent sabem de qui estem parlant, què et sembla si ens expliques una miqueta?
Of course. Bé, el nom de la banda dels Dire Straits és una banda que és del Regne Unit, de Londres, per ser més concretament, representa el seu estat financer en els seus inicis. Vull dir, si traduïm el nom del grup literalment és de situació desesperada, no? No, és que quan estàs sense un duro.
Estan apuros.
Estan en apuros, que t'has de buscar la vida com puguis, no? Així com a curiositat, perquè ens agrada portar curiositats, era el grup de rock preferit de la princesa de la Diana, de la senyeta Lady Di.
Que ja és curiós, també, una persona que en teoria és... sí que la senyora, la princesa Diana, era una persona rebel, no? La vam poder veure en molts moments que anaven contra les normes i va donar molt de sí en aquest sentit i va donar molt de què parlar. Jo crec que en molt bon sentit, en molts moments. És curiós, si més no, que una princesa, no?, que el seu grup preferit sigui de rock i que sigui un grup i una banda com aquest.
El grup és molt conegut pel seu vocalista, el senyor Mark Knopfler, que, a part de ser el cantant de la banda, és esquerrà i toca la guitarra com amb la dreta.
Vull dir. Ja és prou difícil tocar la guitarra, imagina't, a més, canviar la mà habitual.
Bé, això passa també moltes vegades inclús amb els esports.
Sí, també tens raó, és veritat.
Gent que és dretana però jugant a tennis, per exemple, se li dona millor...
Suposo que és com t'has acostumat.
Sí, jo crec que és com aprens. Clar, el ser esquerrà també hauries de posar la guitarra al revés, però tothom la posa d'aquella manera.
Si ho extrapolem, el tema dels idiomes és com quan coneixes una persona i parles, per exemple, en català, és igual l'idioma que aquella persona parli a casa que després no pots canviar.
Correcte.
No? O a l'inrevés, dic el català com pot ser qualsevol altre idioma. Una persona que sigui d'un altre lloc del món i us conegueu i parlis en anglès i potser el teu idioma és el català o el castellà i el d'aquella persona, no sé, potser és el xinès. Per dir alguna cosa, és, bueno, ho trobo una cosa curiosa.
I sobre què anirà la cançó? La cançó ens parla sobre els excessos i la vida fàcil de les estrelles de rock i ho posa en comparació amb la resta de professions o activitats diàries que puguis fer. Aquesta cançó, com a curiositat, més que res perquè ens queda a prop de casa, va ser gravada a Montserrat.
Vinga, ja.
No, en sèrio, t'ho prometo.
Què al costat?
La cançó va ser gravada a Montserrat perquè, i això té un perquè, perquè Sting, sí, vocalista de Police, estava per la zona de Montserrat de vacances i llavors els va ajudar, li va donar un cop de mà a gravar aquesta cançó i es va gravar a Montserrat.
Ja abans dèiem que el món és un mocador en quant a les persones i aquí més a més amb el lloc.
No, i a més a més un grup
amb
aquesta projecció artística com Dire Straits, vull dir,
sí, sí.
I que,
doncs, no, és important, curiós, gravat
a casa nostra.
M'agrada.
I com a altra curiositat també, el videoclip d'aquesta cançó va ser el primer vídeo que es va emetre a la MTV Europa.
M'encanten aquestes curiositats que ens expliques.
Bé, perquè bueno, MTV, bueno, també s'ha d'explicar, MTV ha anat evolucionant, va
sí,
iniciar-se sent un canal televisiu de música i això pues, s'ha anat degradant en els temps. Però anys enrere era molt important que el teu vídeo aparegués a MTV i si a més va
ser... Si donava una projecció.
Correcte, i va ser el primer que es va emetre en l'emissió de MTV
Europa.
Que
es diu Ràpid, però sí, tens raó, és molt important, és un... Bueno, és una curiositat que, a més, és un fet que ajuda
sí,
als artistes.
I com a altra curiositat, vull dir, MTV va començar a emetre als Estats Units 6 anys abans que aquí a Europa. Vull dir, va haver-hi un procés, un temps allà enmig, en què van anar sortint coses i històries, però no, aquí no...
Curiós.
No arribava. Doncs bé, vinga, va.
A veure.
Escoltarem el primer minut i 20 segons.
Vale. Ostres, quin munt de temps per intentar trobar una frase.
No, però se sent molt.
Vale.
Se sent molt. La frase és en castellà.
Ok.
Vale? I anem a escoltar-ho, eh? Mm-hmm. I a veure si pots... Good luck. I a veure si la pots adivinar.
A veure si m'ajudeu.
Vinga, som-hi. Bé, Cristina.
Ostres, crec que l'he sentit. És una mica estranya la frase, crec. A veure, just abans de que comenci a cantar el que podríem dir que és la tornada, mm-hmm. Baby, quiero queso roñoso.
Correcte!
És que m'ha sonat premi, molt raro.
Premi per la senyoreta, sí senyora.
Ding,
és
ding, ding, ding.
Baby, quiero queso roñoso.
Què ens diu exactament?
El que diu, maybe get a blister on your thumb.
Ostres, no sé si ho hauria sentit exactament, la frase en anglès. Jo sí. Ja no he sentit el que deia.
Bé, el que diu és que potser tens una ampolla al teu dit gros.
Sí, serà de tant treballar, no? Com ens està dient en aquesta cançó.
Segurament. Segurament. Aquí tenim aquest baby quiero queso roñoso. Anem a tornar-ho a sentir, anem a tornar-ho a sentir.
Sí, sisplau. Ahí está.
Aquí ho tenim, aquest baby quiero queso roñoso.
Identificat.
Molt bé.
I guessed it.
Molt bé, molt bé. Punt, punt, mini punto. Bueno, portes dos de dos, eh?
Bé.
Senyal que he de buscar una miqueta més. He de ser més punter, més puntós.
Home, però clar, la gràcia és que, ja que jo ja sé que em portes una cançó en la que he de trobar una frase en castellà. Llavors estic molt pendent de veure quines paraules em recorden a algú en castellà. Llavors és... Ja vaig a l'acecho.
A l'acecho, ataque.
A veure què tal amb la que et portaré, amb la que porto jo.
Vinga, dispara.
La meva cançó és Crazy Little Thing de Queen.
Queen.
També estem parlant d'un grup, d'un cantant mundialment i arxiconegut. És molt, molt, molt famós i, evidentment, tots coneixem i sabem qui és Freddie Mercury. Però, igualment, Freddie Mercury va néixer a Zanzibar. El seu nom original no era Freddie ni era Mercury, era... Faruka Bulsara.
Faruka Bulsara.
Sí, el va canviar legalment l'any 72 degut a l'abús racista que va patir a la seva adolescència. Bueno, són coses
I aquest
que...
nom té pinta de ser indi. Faruka?
Sí.
Jo crec que he llegit que el seu pare era indi.
Sí, bueno, aquí tornaríem a parlar de les influències i les arrels, no? de cada persona i en aquest cas dels artistes.
Uh-huh.
Sí, sí. Pel que fa a la cançó. La cançó és del 79 i va ser número 1 als Estats Units. La idea de la cançó la va tindre quan estava a la banyera, així com a curiositat. Una cançó molt pensada. A la banyera.
Bueno, qualsevol lloc és bo perquè et vingui la inspiració.
Sí, la creativitat I ve on ve. Escolta.
Si estàs allà relaxadet i et ve, doncs aixeques i graves. Mira, el tema que hem escoltat abans de Lenny Kravitz, aquell tema, la idea d'aquest tema va sortir en 5 minuts.
Veus?
Sí, estaven a l'estudi, en plan jamming, en plan tocant, doncs en plan jam, anant improvisant, anant fent, i anaven gravant aquestes sessions que feien de jams, i aquell tros, en concret, van ser 5 minuts, va sortir aquella idea, pim-pam, es van posar i la van gravar. La idea va sortir en 5 minuts.
Sí, a vegades les grans cançons o unes cançons que han perdurat en tots els anys i en la història acaben sent cançons que han sortit així. No? La majoria de vegades.
Sí, sí.
Bueno, mira. Pel que fa a la cançó que us parlava de Crazy Little Thing, tot i que era un estil molt diferent, algo completament bueno, que no tenia res a veure amb el grup. Recordava més a l'estil i a les cançons d'Elvis, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, no, la veu és molt semblant.
Sí, t'hi recorda moltíssim.
Te'l recorda molt, molt.
Si no saps que Crazy Little Thing és de Queen...
És molt fàcil confondre-la amb una cançó d'Elvis.
Probablement, sí, estic d'acord, totalment d'acord. Tot i així, la diferència de l'estil del que el grup tenia acostumat als seus fans els hi va agradar. Va ser una cançó que va tindre molt d'èxit, la veritat. I a més va ser la primera cançó en la que Freddie Mercury va tocar la guitarra rítmica.
Bé, la guitarra rítmica, pels que no ho sapigueu, no és que sigui una guitarra diferent, sinó que és una segona guitarra que s'utilitza doncs, per fer aquests acompanyaments rítmics dins de la cançó. És més
enllà... el ritme.
Sí, correcte. És més un nom de l'ús que se li dona que no pas en quant a característiques físiques de l'instrument.
Mm-hmm. Molt bé.
Doncs bé, anem a veure aquí que tinc...
T'atreveixes?
Sí, clar que sí. Tinc aquí Crazy Little Thing 0043. anem a veure què hi ha al 0043.
A veure si tu descobreixes la frase que porto amagada dins d'aquesta cançó i si els nostres oients també... bueno, a veure què sentiu.
Doncs vinga, anem a escoltar-la.
Listen, call up, I just can't handle it. Listen, call up, I'm ready. Raise a little thing, call up. Listen.
Què et sembla, Carlos? Has pogut identificar aquesta frase que et porto en la cançó?
Sí, no estava massa enredat, no estava ben bé al principi, eh? Jo la buscava molt al principi del tall i allò, esperant, dic, a veure si... Però jo crec que ja la tinc.
Sí? Segur?
Sí. I és més, és d'un esport que he parlat fa no massa.
Mm-hmm.
Sí o no?
Sí.
Sí, me gusta el tenis.
Molt bé.
Diu, me gusta el tenis.
Ding, 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 ding,
ding. Ding, ding, premi, bé, ja van 2-2.
Exactament, en comptes de dir, me gusta el tenis, el que diu, there goes my baby.
There's go my baby.
Allà va.
Baby.
El meu amor.
Ahí va. Anem a tornar a escoltar, aquest me gusta...
El tenis.
El tenis. Aquí ho tenia, me gusta el tenis, eh?
Bueno, està bé. L'altre era el queso roñoso, eh? Un formatge ben maco.
Baby, quiero queso roñoso.
I aquí estem parlant d'un esport. Ah, no, és interessant les frases que podem anar trobant.
Però com veieu, és el que dèiem en el primer programa, no? Que molts cops costa una mica trobar frases en català. Molts cops vindran frases en castellà.
Sí, és la pronúncia. Però... són les paraules que quan són en anglès i les uneixes i a més li dones una melodia, com en aquestes cançons, s'acaben ajuntant i sembla que diguin paraules més en castellà que en qualsevol altre idioma. Bueno, i a nosaltres és el que realment trobem més. Jo ara no puc evitar, cada vegada que escolto alguna cançó, estic allà pendent a veure si sento alguna paraula per poder-vos-la portar al programa.
Doncs bé, fins aquí el que ha sigut la secció d'avui, d'aquest That's Wrong. La setmana que ve, el pròxim dilluns, portarem
més
frases amagades.
I aquesta és la secció que ja us vam comentar, és la secció Tell Me, que és l'última secció del nostre programa en el que sempre us convidem a que ens feu peticions, preguntes, curiositats, qualsevol cosa.
Us hem de renyar una mica, eh?
Sí, jo crec que sí. Perquè és una secció en la que necessitem que vosaltres, els oients, ens dieu alguna cosa, que participeu. Participar vol dir, formar-ne part.
Sí, perquè si no ara ens queden aquests 5 últims minuts del programa que sembla que no sapiguem què fer. Bé, us animem, no sigueu porucs. Comentem un cop més la manera en la que ens podeu enviar les vostres propostes, curiositats. Inclús si teniu alguna cançó que creieu que pot formar part de les nostres seccions,
qualsevol cosa,
del That's Wrong, del Words to My Song, del What Do You Mean, totes les seccions del nostre programa, són més que benvingudes les vostres propostes.
Sempre penseu que han de ser cançons en anglès i a part de que siguin aquestes propostes en el sentit que tu deies, Carlos, també si us ve de gust escoltar una cançó i que us en parlem una mica i busquem, indaguem curiositats d'això que ens agrada tant a nosaltres, també ho podem incorporar, que, a veure, estem aquí per parlar de música de l'anglès i, a més, pues, sempre relacionar-ho amb aquest idioma.
Les maneres en les que us podeu posar en contacte amb nosaltres
recordem.
I enviar-nos tot això que us acabem de dir ara mateix. Doncs bé, podeu comentar directament l'enllaç del programa a la part de baix, a la pàgina de l'Espluga FM Ràdio.
Sí, que s'ha de tirar avall.
A la pàgina web teniu allà comentaris, podríeu comentar-ho allà. També podeu comentar-ho també al post que es farà a la pàgina Facebook de l'Espluga FM Ràdio. I que això seria la part xula, aquesta és la que diré ara, no?, d'enviar una nota de veu o bé, si no, doncs un missatge de text al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio, que és el 696 27 86 77 696-27-86-77. Us animem. Vinga, va, feu que aquesta última secció tingui sentit, que us puguem ajudar i que pugueu portar-nos les vostres idees i propostes pel nostre programa.
Us perdonem perquè era la primera setmana i bueno, a vegades pot passar que se'ns oblidi, no? Se us ha oblidat, segur que se us ha oblidat. No passa res, us perdonem i esperem que realment ens feu aquestes propostes i poder-ne parlar al següent programa.
Doncs bé, fins aquí l'Excuse Me d'avui dilluns. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat durant aquests minuts de música en anglès i res més, per part nostra s'acomiada al control i a la veu Carlos Fuentes
i Cristina Sanahuja,
també allà a l'altre cantó, el tenim allà a l'altre cantó de l'estudi.
Esperem que hagueu disfrutat, que sempre us aportem i aprengueu alguna cosa, sigui en termes musicals o en l'idioma de l'anglès.
Fins la setmana que ve.
Excuse me.